Un minut i serem a 3:15 del matí. Obrim la secció Estels, una secció que fem amb col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Avui ens visita i ens acompanyarà en el que serà l'última secció de la temporada. El Jesús González és sotspresident en funcions d'aquesta directiva de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia, Sergi.
Primer de tot, sé que dijous de la setmana passada vau celebrar el sopar de comiat de temporada amb els socis, amb els no socis, és a dir, gent interessada de Sant Cugat, i que hi va haver representació santcugatenca des del que vindria sent la regidoria. Tres regidors van assistir-hi.
Sí, també tinc que dir que també van venir molt a títol personal, com veritables amics que són, perquè també estan interessats per aquest tema. I bueno, vam gaudir pues, d'un bon ambient, d'un caliu. Va ser un sopar més que de Nadal, de germanor. Vam passar un documental que va preparar un dels nostres socis i després, bueno, vam fer el sopar i al final pues, el president en funcions, el senyor Carlos Gonzalvo, va adreçar unes paraules de salutació als presents, vam brindar i bueno, va ser molt maco.
I tot sí. Bé, no?
Tot perfecte.
Els regidors van ser, es pot dir, no? Xavier Escura, sí. De Cultura, Francesc Carol, sí. De Participació Ciutadana... I el tercer va ser Joan Puigdomènech.
Exacte,
de Medi Ambient.
De Medi Ambient, sí, sí.
De fet, amb la Carme, amb la fundadora de l'entitat, en parlàvem la setmana passada, que Xavier Escura el tindreu com un dels conferenciants, podríem dir, de la nova programació del 2013, i ara tu m'avançaves que Francesc Carol i Joan Puigdomènech també hi seran.
Bueno, Joan Puigdomènech encara no ha confirmat, però en Francesc Carol n'ha confirmat dues, que relaciona el que és l'antropologia social amb l'astronomia. Parlarà de Stonehenge, parlarà dels maies i de totes aquestes cultures que han relacionat les seves religions amb els coneixements astronòmics.
Això ho farà Francesc Carol el dia 28 de febrer, cau en un dijous, la majoria de dies sí. En què organitzeu activitats des de l'associació, i Xavier Escura parlarà dels càters i ho farà una mica abans, ho farà el 14 de febrer.
Exactament, sí.
Em deies
sí.
Que és molt amant.
Sí, sí, sí. És un expert en aquest tema, ha escrit diversos llibres i, a més, és una persona que té una facilitat de comunicació que estic segur que ens delectarà amb les seves explicacions.
Anem a parlar del que avui ens ocupa per tancar la secció, com dèiem, d'estels d'aquesta temporada. Tornarem després de festes, evidentment. Avui hem decidit que centraríem l'activitat amb el Jesús parlant de cometes. Per tant, la primera pregunta que ens hem de fer és què són els cometes? Quina és aquella definició que des de l'associació doneu i que tots podem entendre?
Molt bé. Jo crec que és un tema evident, tenint en compte que estem a la vora Nadal i sembla que un estel va protagonitzar una importància considerable, no?
Molt important.
Sí, sembla que potser no era un estel, per el que ha dit el papa Benet XIII, sembla que era una supernova, però bueno, jo no estic tan segur, vull dir...
Bé, li discutiries això al papa?
No, discutir-li no. No sé d'on ha tret la informació. Possiblement sí que va ser una supernova, no ho sabem, no? Perquè tampoc la data precisa, tampoc la sabem, del naixement de Jesús, sí.
En fi, a nosaltres ens arriba que és Jesús un estel, l'estel d'Orient.
Sí, l'estel. Però bueno, de totes formes, si non è vero, è ben trovato. Bé, els homes primitius ja coneixien els cometes, Els més brillants es veuen molt bé i no s'assembla a cap altre objecte del cel. No es podem confondre amb estels, no es podem confondre amb planetes, no es podem confondre amb res més. Això els fa atractius i els envolta d'un cert halus de màgic i també de misteri. La seva aparició en el cel s'interpretava des de sempre, i jo crec que encara hi ha pobles que ho fan així, com un mal auguri, no? L'anunci d'una guerra, per exemple, una pesta o qualsevol catàstrofe. És famós el tapís de Bayeux del segle XI, que mostra imatges dels fets que varen precedir la conquesta d'Anglaterra per part dels normands, i en el que es veu un cometa anunciant el fet i, per tant, la desfeta també dels anglesos davant dels normands. Evidentment, l'associació dels cometes amb fets catastròfics és pura superstició i no té cap fonament científic. En qualsevol moment que aparegui un cometa en el cel, sempre, absolutament sempre, hi haurà a qualsevol part del món una guerra, una crisi, un terratrèmol, un huracà o qualsevol cosa d'aquestes que han marcat la nostra història.
Senyal de mal auguri, un cometa?
Sí, bueno, però era una
qüestió
popular, però no té fonament científic. Tots aquests desastres que he esmentat són constants al llarg de la història de la humanitat i, malauradament, en major o menor grau, els seguirem tenint en el futur. Per tant, no té sentit.
Deia Jesús que es diferencia un cometa d'una estrella, però, per tant, hem d'explicar com són els cometes, perquè sí, potser alguns sí que no ho diferenciaríem, o sí?
Bueno, sí, perquè els cometes, normalment, en determinat moment, doncs, tenen una cua, un estel lluminosa, que els diferencia de les estrelles que normalment veiem en el cel. Això seria
un tret diferenciador,
sí.
Característic.
Sí. El que passa que això, aquesta cua, va apareixent a mesura que l'estel es va apropant al Sol. Es volatilitzen, com ja et diré després, els gasos que envolten el nucli, i és clar, com que es va bellugant a una velocitat considerable, va deixant com els cotxes deixen pues, els gasos pel tub d'escapament, o com els avions a propulsió deixen també els gasos i deixen una estela, pues els cometes fan exactament el mateix.
Què més té un cometa, Jesús?
Un cometa és, se suposa que té un nucli rocós, perquè no s'ha pogut encara entrar dintre d'ell, però quasi segur que és un nucli rocós, que està envoltat de tot de gasos congelats i d'aigua congelada i barrejat amb pols. Un científic, que ara no recordo el nom, va dir que un cometa no era més que una bola de neu bruta, pols i glaç. Però aquest glaç no és només d'aigua, és també d'amoníac, és de metà, o sigui, és una barreja de gasos i d'aigua que queden congelats.
Els cometes, Jesús, d'on provenen? Com es formen?
Bueno, podríem dir que hi ha dos tipus de cometes. Uns cometes venen del cinturó de Kuiper. El cinturó de Kuiper és una zona del sistema solar que està més enllà de Neptú, una zona glaçada, on hi ha també...
Crec que en vam parlar un dia, no sé si amb tu o amb algun dels teus companys de l'associació d'aquest cinturó.
Sí, perquè parlava dels...
Amb tu mateix,
oi? No, dels asteroides, d'un altre company, sí. Però també hi ha asteroides i també hi ha cometes, sobretot cometes, que estan glaçats, Llavors, són fragments d'aigua i gasos glaçats, A vegades, aquests trossos glaçats són atrets a l'interior del sistema solar, pel Sol i els altres planetes, o a vegades són empesos pels altres, una estrella que s'apropa, que està fora del sistema solar, s'apropa una mica i rebota aquest tros glaçat cap a l'interior, Llavors, aquests són els de període curt, com si diguéssim. Hi ha uns altres que són de període llarg, que aquests venen de més lluny, del núvol d'Oort. Els de període curt són els cometes que tenen un període inferior a 200 anys. Aquí estaria, per exemple, el cometa Halley, que apareix cada 76 anys.
És el més conegut, em sembla, És el més conegut, dic,
sí,
el cometa Halley.
Sí, és el més conegut, sí. És el primer que es va saber que tenia una periodicitat i el que ho va descobrir el senyor Halley, un astrònom anglès del segle XVII, va predir que tornaria a passar, va predir la data i tot. El que passa és que es va morir abans i no va poder celebrar-ho i escorxar una bona botella de cava.
Com hagués merescut.
Nosaltres aquí ara, el mes de, per Nadal.
Per festes. El cometa Halley orbita al voltant del Sol cada 76 anys.
Sí.
De mitjana, i el 1910 se'ns diu que es va aproximar molt a la Terra.
Sí.
Per aquest fet, sobretot, ens sona avui en dia?
Sí, bueno, ens sona per això. També es va considerar que estava anunciant la Primera Guerra Mundial, bueno, que en aquell moment li deien la Gran Guerra, perquè es pensaven que no podia haver-hi una altra més gran, i al cap de 20 anys en va haver-hi una que li van dir la Segona, i la Gran Guerra va passar a dir-se la Primera Guerra Mundial, Ara, aquests que venen del cinturó de Kuiper són els... Perdó, del núvol d'or,
són
els de període llarg.
Període llarg.
Sí, entre els 2.000... El núvol d'or està entre les 2.000 i les 500.000 unitats astronòmiques. Cal tenir en compte que una unitat astronòmica és la distància mitjana que separa el Sol de la Terra, que és aproximadament d'uns 150 milions de quilòmetres. Per tant, a l'estar tan lluny, van i tornen, i les seves òrbites són molt el·líptiques. I a mesura que s'apropen al Sol, van més ràpid, per un principi físic de conservació de moment angular, i també van desprenent més gasos perquè van rebent més calor i tenen més vent solar.
Tenint en compte, Jesús, d'on provenen i si són de període curt o llarg, hi haurà que brillaran més que d'altres?
Bueno, brillen en funció de la distància que estan del Sol, perquè quan estan a prop del Sol sublima, és a dir, els gasos, el gel que porten, sublima, passa gas, i llavors això és el que brilla, és el que produeix la cavallera, la coma, que en diuen. En realitat produeix una cavallera, però són dos cues. Una cua és dels gasos, que és recta, perfectament recta, és blavosa, i és, té la direcció oposada del cantó on està el Sol, va quedant enrere. I hi ha una altra cua, que és llisa, però és corbada. I aquesta és de la pols que es va deixant anar del gel que es queda convertit en gas, com si diguéssim. O sigui, té dues cues, una rectilínia i l'altra és corbada.
Tots els cometes acaben tornant, Jesús?
Bueno, no tots, perquè, per exemple, hi ha alguns que acaben atrets, si no porten prou velocitat, acaben atrets pel Sol i acaben engolits, com si diguéssim, tenen una mort gloriosa. Hi ha uns altres que el Sol els rebota cap a fora del sistema solar i continuen indefinidament la seva trajectòria fins que topin amb algun planeta o amb algun cos, i després tenim uns altres que s'estavellen contra planetes. Tenim, per exemple, el cas, en l'any 94, del Shoemaker-Levy número 9, que 20 fragments d'aquest cometa, es va anar esqueixant a mesura que s'acostava a Júpiter, que és un planeta gegant i, per tant, té una força d'atracció enorme, no? Es va despedaçar en 20 parts i van anar caient en el planeta. I van deixar uns estels lluminosos i que ha quedat registrat i ha quedat gravat per la història.
Per tant, no tots acaben tornant. Alguns no. Acaben pitjor, com el cas d'aquest.
Sí, sí.
Abans has dit que no són més que boles de neu brutes, o que es deien.
Sí.
Per tant, hi ha alguna explicació que si no són més de que boles de neu brutes brillin tant?
Sí, és per aquesta circumstància de que se sublima el gel que envolta el nucli rocós del cometa, i això passa directament a gas, i el que brilla és el gas. Això és el que li dona aquesta espectacularitat.
I que nosaltres apreciem.
I ho apreciem.
Des de la Terra.
I es puguin veure ull nu. Si no fos per aquesta circumstància, com que els cometes tenen molt, molt poca grandària, no es podien veure a ull nu. Els veiem, els delata, precisament revela la seva presència, els gasos que reflecteixen la llum del Sol.
Jesús González, sotspresident en funcions de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, moltíssimes gràcies per venir avui a parlar dels cometes. Ja saps que amb la teva intervenció hem tancat temporada, però sí, que ens trobarem després de festes, sí, i que desitgem unes molt bones festes a tota l'associació i a tots els seguidors de l'astronomia de Sant Cugat.
Igualment a Cugat.cat i a tots els oients de la ràdio Cugat.cat. Bones festes i bon any nou.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.